Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en el paper que poden jugar els mitjans de comunicació i les xarxes socials a l'àmbit educatiu. I per fer-ho ens acompanyen la Gemma Morató. Molt bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
La Gemma és periodista, doctora en Humanitats, professora a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, entre d'altres coses. I també estem amb la Marta Maneu. Bon dia, Marta.
Hola, què tal?
La Marta és periodista i formadora de Learn to Check, un projecte educatiu que lluita contra la desinformació. Si no el coneixeu, ja podeu anar entrant learntocheck.org, que és molt interessant. Anem cara a barraca. Els mitjans de comunicació i les xarxes socials poden tenir algun paper educatiu?
Evidentment. Poden tenir un paper educatiu i un de deseducar, també. Tenim tot en aquesta vida educa i deseduca. Depèn de com es faci servir.
Sí, jo crec que abans, o sigui, una cosa són els mitjans de comunicació, no? Que crec que tot el món els coneguem i els sabem ubicar molt bé, però a més també crec que les xarxes socials ja no són un actor d'educació, sinó que també són un espai, no? On els joves i els adolescents socialitzen i viuen, i lliguen i s'enamoren, mm-hmm. i agafen referents, o sigui, que també la qüestió de les xarxes socials és que ja no és només un actor, sinó que també s'ha convertit en un espai, no? On els joves habiten i creixen també ahí dins.
I pensant sobretot en aquests joves, parteixen amb igualtat de condicions els mitjans de comunicació i xarxes socials? Agraden per igual?
Clar, és que jo penso que eixa diferència, no?, de que les xarxes socials no és un actor que t'emet un missatge, com són els mitjans de comunicació, sinó que les xarxes, tu pots ser usuari, tu pots tindre una experiència d'usuari totalment diferent i personalitzada, fa que, clar, les xarxes socials estan fetes per a tot el món, no? Tot el món pot estar ahí, pot consumir el que vulgui.
Però els mitjans també hi són.
Els mitjans hi són, però els hi costa fer-se un lloc entre els joves. Més aviat no se'l fan enlloc. I els joves s'informen amb píndoles molt petites que hi ha a les xarxes i que sovint no són ni verificables ni veritables, i moltes vegades són tergiversades i per tant, o no hi ha tota la informació. Per tant, és un patir. Jo també ara trencaria una llança a favor dels més, o sigui, dels no tan joves. Jo diferenciaria una mica entre adolescents, que encara estan molt enganxats a les xarxes i viuen del que diuen les xarxes i del que els hi convé, a un jovent, ja potser una miqueta més gran, ratllant l'època universitària, que jo crec que ara en aquest moment comença a veure que això d'estar tan enganxat a la tecnologia no convé i que la vida també és una altra cosa. Jo estic veient les dues coses.
Marta, tu que ets molt jove,
sí?
Potser no arribes als 30.
No, no arribé.
Però que ets periodista,
sí,
no? Llavors, estàs en aquest perfil, bé, ja adulta,
sí,
però jove. La teva relació, com és?
Sí, la meva relació és una mica el que estava comentant Gemma, és a dir, crec que la meva generació, per exemple, jo sí que tota la meva adolescència he estat ja amb xarxes socials, jo tenia telèfon mòbil a l'institut, aleshores és una mica el que crec que som una mica orfes digitals, no? Hem crescut en aquests espais digitals sense que els nostres pares saberen el que estàvem fent ahir dins.
Exacte.
Aleshores, sí que és de veres que ara, jo tinc 25 ara, sí que sóc conscient, bueno, ho he assumit com una part meua també, no? Tot el llenguatge propi que hi ha de xarxes, totes les expressions, les maneres de relacionar-se, però també sóc conscient de les coses roïnes a base d'haver-les viscut, no? Eixa addicció, eixes coses de no saber si són certes o no, les espirals d'immediatesa... Aleshores, crec que almenys la meva generació sí que una mica a base de palos, sí que ens hem adonat que, bueno, que també hi ha coses roïnes i que s'ha d'anar en compte, vaja.
I entenc que abans que entressis en contacte amb Learn to Check i formessis part d'aquest equip que forma i que lluita contra la desinformació, tu com a periodista ja tenies potser un enfoc diferent de potser altres grups d'amics que feien o enginyeria o belles arts o sociologia.
Sí, i de fet, fins i tot, bueno, al final jo fa 5 anys pràcticament que vaig entrar, o més, o fins i tot 7 anys que vaig entrar a la carrera de periodisme, no, que vaig començar a estudiar periodisme, i en realitat de la desinformació fa tants anys no se'n parlava tant. Jo fins i tot estudiant periodisme tampoc ho vaig tractar tant fins que vaig arribar a Learn to Check i sí que vaig veure com que era un tema important i que era un tema que damunt era transversal, que no només es pot estudiar a periodisme, sinó que també es pot estudiar a l'institut i al col·le, no? Aleshores, sí que és de veres això, que crec que la desinformació també ha agafat més importància últimament i en els últims anys, però que abans no se'n parlava tant.
Segons la darrera enquesta anual de l'Institut Reuters sobre hàbits d'informació realitzada a 46 països, això és del 2023, els joves cada vegada estan menys connectats a les webs i les aplicacions de les marques periodístiques. L'objectiu de l'informe és entendre com es consumeixen les notícies a diferents països. Només un 24% va accedir directament a la web o app d'un mitjà de comunicació entre els joves. Les tendències de consum dels espanyols a xarxes socials són similars a les globals. Aumenten les formes alternatives de comunicació, sobretot entre els joves. El 39% de la població jove utilitza les xarxes socials amb finalitats informatives, no arriba ni a la meitat. Facebook i Twitter, Facebook ja, a mi em sembla de gairebé del paleolític, però Facebook i Twitter, que ara és X, ralentitzen l'ús com a canal de notícies i TikTok s'ha convertit en el referent informatiu del 20% dels joves espanyols menors de 35 anys. Per tant, no estem parlant ni d'adolescents ni d'estudiants universitaris, 35 anys. Vull dir, fa uns anys no podies tenir ni carnet jove. De fet, no fa pas tant, YouTube era l'app que obrien els joves quan buscaven informació. És curiós, estaves amb un grup de gent, anaves a buscar, els més grans anàvem a Google i els joves anaven directament a YouTube. Per què hi ha aquesta tendència, diríeu, cap a TikTok? La brevetat?
Sí, la immediatesa. Vivim molt de pressa i, per tant, he de tenir molts inputs tots a la vegada, això per una banda, i després jo no deixaria de parlar de que vivim en el món de la postveritat. I aquest és un, quasi diria, entre cometes, un drama. Què vol dir viure en el món de la postveritat? Vol dir que tot és l'emoció. Ja la raó com que perd el seu lloc, no? És el que sento, el que jo sento. I, per tant, què em donen aquestes xarxes? O TikTok, doncs emocions, ai, quina gràcia, ai, que trist, ai, que no sé què, pam, 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 no? Són les dues coses, immediatesa i el món de les emocions. I, clar, a vegades l'emoció ens pot trair, com s'està demostrant, no? O sigui, el crit que hauríem de fer de cara a l'educació, de cara a la formació, és que raó i emoció s'han de poder equilibrar i no només som raó, però tampoc no només som emoció, no? Això és una cosa que a mi m'agrada marcar molt. Cap i cor han de poder anar amb un cert equilibri.
I és curiós que aquesta emoció, segurament ens emocionem amb la gent que estem seguint, que tindran unes idees o uns gustos o uns interessos similars als nostres. Per tant, el nostre món, tot i que podem estar connectats amb absolutament tothom, al final se'ns redueix, no?
Sí, sí.
Sí, ahir la paraula clau és segmentació, no? I el tot va començar amb allò que pogueres triar els continguts de la carta, que pogueres fer-te tu com la teva graella de cada dia de continguts, triar-la segons els teus gustos, i al final això s'ha anat com especialitzant tantíssim que ara és una segmentació de pues, una bambolla, no? I tu siguis a la gent que a lo millor és més pareguda a tu o que t'agradaria a tu pareixer-te a ells, i no així em deixes bambolles, no? de contingut al final, perquè pot ser, tu pots informar, per exemple, si a un adolescent li agrada molt l'esport, tu pots informar-te d'esport, pots seguir influencers que parlen d'esport, però generes una bambolla sobre un tema, per exemple, o generes una bambolla sobre una ideologia, també passa, no? Aleshores, això és un problema. I també és un problema molt greu, molt sí, greu, sí, totalment.
Perquè, clar, llavors, sí. Llavors no hi cap ningú més.
Exacte.
Només hi caben els meus. I per sí. Això estem... Està el món
clar,
com està.
Clar, i la següent paraula que anava a dir, una segmentació, i l'altra és polarització, no? Perquè et pot passar amb un tema, que siga els esports, però també et pot passar això amb ideologies i amb maneres de veure la vida. Aleshores, per això ara també veiem que tots els debats siguen presencials, no? Siguen converses en família, en grups d'amics, o siguen en xarxes, siguen digitals. Està tot molt més polaritzat, perquè cada vegada estem menys en contacte amb opinions que són diferents a les nostres o ideologies que són diferents a les nostres.
L'arribada a les xarxes socials va suposar un canvi important, la possibilitat que tothom pogués convertir-se en un canal de comunicació, no? Què hauria de diferenciar un particular d'un professional, encara que sigui sustentat per un mitjà de comunicació?
El primer que hauríem de tenir molt clar tots els consumidors, diguéssim, és que no tothom és periodista i, per tant, no tothom és generador de notícies. Això no ho tenim, la gent no ho té clar, no ho tenim clar.
Encara ara no.
Encara ara no. I a vegades els mitjans han caigut, s'han abocat, a dir, ha sortit això, no siguem els únics que no ho diem, i han
les
caigut.
Presses.
Les presses, i han caigut, no? Jo crec que els mitjans estan en un moment que han d'aprofundir molt en donar molt contingut de fons, molta sustentació, saber on vas, que t'expliquin molt bé d'on venen les coses, immediats però al mateix temps profuns, no? I no aquest allau d'informacions que a vegades no sabem ni d'on venen.
Marta, quan vosaltres feu la formació amb l'Artutxec, d'entrada, quina és la percepció que es tenen dels mitjans de comunicació per part dels joves? Perquè potser els que ja som molt adults donem per fet que un mitjà de comunicació, que hi ha uns periodistes treballant-hi, sí, no ens oferirà una informació inexacta. Però no sé si els joves
clar,
hi compten,
o sigui,
amb això.
Nosaltres preguntem, o sigui, jo sempre que entro en una aula, la primera cosa que preguntem és, primerament, vos informeu, o sigui, consumiu informació, i després, on, de quina manera, no? I sí que és de veres que, en realitat, la gent jove sí que consumeix els mitjans tradicionals. Pues una experiència donada per tot el món és veure l'informatiu de la televisió quan estàs dinant amb els pares o quan estàs sopant amb els pares, no? Vull dir que sí que se continua consumint els mitjans de comunicació. Sí que és de veres que quan preguntem, per exemple, penseu que el periodisme és objectiu? Penseu que els mitjans són objectius? Sí que és de veres que cada vegada cala més la idea que els periodistes... Vull dir, cala més la idea que al final una persona que publica una cosa en xarxes pot tindre la mateixa veracitat o legitimitat que una persona que publica en un mitjà, no? Com a que sí que és de veres que la professió s'ha denostat una mica i ara es pensa que, bueno, que...
Que tothom ho pot ser.
Que tot el món pot ser o que els periòdics i els periodistes publiquen coses molt interessades. Ja no es té en compte, no?, la deontologia de la professió, per exemple, o les pautes que té la professió per mantindre aquests estàndards.
I de totes maneres... És optimista, la Marta, perquè... Mira...
És que és molt jove.
El curs passat va anar a un col·legi major a donar una formació sobre fake news. I acabava de passar aquell terratrèmol tan horrible que hi va haver a Turquia l'any passat. I, bueno, jo el vaig posar d'exemple i de sobte allò mirant cares, no? Universitaris, universitaris. Dic, sabeu? I veig una quanta gent que diu, no. Dius, com pot ser? O sigui, que hi ha universitaris que no s'informen, que viuen tancats en el seu àmbit d'estudi completament, i amb això que parlàvem abans, el que m'agrada, per tant, ja pot caure la bomba atòmica, que...
Això suposo que també denota que no hi ha un hàbit de consum d'informació a l'àmbit familiar, perquè potser no es miren les notícies a l'hora de sopar perquè s'està sopant i no es posa el televisor, però tampoc deu haver-hi una ràdio que soni, no?
O llegir el diari. Jo dono classes a la universitat.
Llegir el diari...
Sí, però jo dono classes de periodisme. Ciència-ficció. Dius, heu vist la portada de tal diari? Ni que sigui digitalment. No, alumnes. Alumnes de periodisme.
Però perquè la gent ara s'informa no veient els... Vull dir, sí que llegen, pot ser notícies, o sí que veuen notícies, però el que mana, més enllà de temes concrets que els agraden i tal, són els algoritmes. Vull dir, les dades que estaves donant tu abans, clar, la gent no entra als portals webs o a les portades de les capçaleres perquè es deixen endur pel que es deixa a Twitter. Si a Twitter els deixa un tuit del País dient alguna cosa, una notícia, pot ser la llegiran, però... Depèn del que l'algoritme...
Turquia segur que Turquia va sortir. I dius, no, vull dir, que hi ha un tancament moltes vegades.
En aquest sentit, hi ha un estudi molt guai, que és el Digital News Report, que cada any s'encarreguen com una mica de veure l'estat de com s'informa la gent i tal. En 2022 parlava molt de la joventut i parlava de l'efecte news avoidance, que és que s'està veient com, sobretot a partir de la pandèmia, la joventut tendeix a evitar temes informatius perquè els generen o malestar, o perquè no els entenen bé, perquè els veuen molt llunyans, i pues, passava, no? Amb la Covid va arribar un moment que la gent no volia informar-se d'aquest tema, perquè es generava molt de malestar. I pot ser també amb catàstrofes naturals i tal, també pot passar
exacte,
això.
Exacte, però clar, llavors vivim en un món, com deies abans, que fem bombolles, però aquestes bombolles a vegades són de vida. Què passa? Que arriba un moment que la vida és dura. I per tant, a la primera frustració, tenim tota una generació jove i no tan jove que queda molt afectada. Perquè ha estat fugint de l'ansietat o l'angoixa que em genera viure en aquest món, no? En lloc de dir, a veure com ho assumim, quin granet de sorra hi posem, perquè on puc arribar jo, que les coses funcionin millor o de que no m'enganyin tant, no. Llavors et trobes gent que pateix, realment pateix. Un altre dels estudis, no? El tema de la salut mental. Hi ha moltes angoixes, no?, que generades de la quantitat d'informació, verídica o no, que s'està bombardejant.
Hem començat dient que tant mitjans de comunicació com xarxes socials sí que tenen potencial en l'àmbit educatiu. Quedem-nos amb les coses que es poden aprendre, les coses positives. Què es pot aprendre? A argumentar... editar vídeos, parlar en públic...
Es pot aprendre també a verificar. Nosaltres, per exemple, vull dir, al final, dins de la verificació de la desinformació hi ha, diguem, dues escoles o dues línies d'actuació, no? Una seria la dels verificadors, no?, que són pàgines web, portals, que són periodistes que s'encarreguen de dir-te esta notícia no és veritat, esta imatge que t'ha arribat per WhatsApp no és veritat. Però una altra línia d'acció, que és totalment paral·lela, és donar les eines de verificació a la ciutadania, també a la joventut i als estudiants, perquè puguen verificar ells també, no? I amb, per exemple, amb el Google Images, el Google Lens, que és una cosa que podem gastar en la vida quotidiana per veure d'on són unes sabatilles, per exemple, també es pot gastar si ens arriba una imatge a WhatsApp per si és veritat o no. Aleshores, en realitat, les xarxes socials i internet en general també ens ha donat molt la possibilitat de no dependre d'agents externs per buscar nosaltres informació i verificar desinformació.
Això és claríssim, i hauria de ser, i és així. El que passa que ens falta encara donar molta empenta perquè... doncs tot aquest jovent i la gent gran...
I adults, que també parlarem dels adults.
Sigui capaç de dir gasto una mica més de temps i verifico, no?
Sí.
Perquè, clar, el retuitejar o repostejar o diguem-li com vulguem, o enviar, reenviar per WhatsApp, la gent no pensem. Tot va, tots volem anar molt ràpid, no? Llavors, com aconseguim que realment pari un moment, pensi quines eines tenim i podem fer servir per veure si jo estic sent còmplice d'una cosa que no cal allargar-la, no? I, per tant, aquí també hi ha un treball a fer. Clar, ja tornem al tema potser més negatiu. Jo crec que també ens podem educar, a les xarxes. Vull dir, també podem aprendre moltes coses a les xarxes i hi ha moltes coses boniques, interessants, inclús científiques, que estan molt ben fetes, tampoc siguem aquí...
I que ens arriben a vegades de forma molt ràpida. O sigui, nosaltres, just a les 9, quan comencem el programa, a Twitter, diem... Acabem de començar. Potser un està mirant una altra cosa i diu que comença l'escola de família i es connecta. Vull dir que això i moltíssimes altres coses, que t'arriba informació i que a vegades és una manera ràpida de poder veure i, si tens ganes, poder aprofundir més.
Exacte.
Clar, és que el punt clau, no? I per això, per exemple, LearnToCheck està més en la línia de verificar mitjançant donant les eines, perquè al final les xarxes socials d'internet és una eina. Aleshores, en realitat nosaltres en Learn2Check, quan anem a les escoles, el que fomentem és l'esperit crític, que és el que fa falta perquè si tu tens eines pugues aturar-te, pugues sospitar de coses i pugues reflexionar sobre tot el que t'arriba, no?
Vull dir, i ja hi ha tot un seguit de joves que comencen a veure que necessiten o verificar o no agafar segons quin camí o desconnectar una mica. I us poso un exemple que a mi, com deia ella, guai, no? Jo, entre altres coses, dirigeixo una residència universitària. Durant molts anys, aquests últims anys, he vist els joves dinant un al costat de l'altre amb auriculars i mòbil o tablet. Un al costat de l'altre. Cada un amb la seva sèrie o el que sigui. Ara, aquest curs... Això ja no ho veig. Després de sopar, la gent parla. De sopar, la gent juga cartes.
I per què ha passat això?
Perquè...
S'ha fomentat?
Jo crec, per una banda, s'ha fomentat, per l'altra, també, la persona humana, al final, se n'adona que d'aquesta manera tan artificial o superficial...
I individualista.
Tampoc individualista. Tampoc podem viure. Aquesta buidor que genera, al final, està tot el dia tancat sobre la tecnologia. En fi, hem estat creats per viure en societat, per viure en comunitat, per socialitzar. I, per tant, es té ganes de tornar a socialitzar. No dic que siguin anti com aquests que ja deixen el mòbil, etc. No. I és, però, en la seva justa mesura. I això crec que també és una bona notícia.
Heu notat que hi ha més predisposició per treballar aquest sentit crític? Perquè jo penso, ara potser quina mandra, no? Verificar si aquella imatge és o no és real. Mira, no la retuitejo i ja, si un cas, ja m'assabentaré d'aquí un parell d'hores.
Sí, jo crec que sí que el que sí que hi ha molta consciència últimament és el aturar la cadena, no? En l'Enzutxec sempre parlem de infodèmia, que és com una pandèmia de desinformació. Aleshores, el que primer els diguem és, si no tens temps de verificar, si no estàs segur, no retuiteges, no difundisques, perquè al final estàs contagiant més, no? Aleshores, d'això jo sí que veig més consciència. Potser sí que és de veres que, clar, si tu eres molt, molt jove i ja t'has criat en unes maneres de consumir superimmediates i super de passar d'una aplicació a l'altra i tal, sí que és de veres que potser costa més, no? Vale, anem a aturar i anem a buscar aquesta informació d'on ha vingut i si la puc verificar o no. Però sí que és de veres que la gent comença a ser molt conscient del problema de la desinformació i sobretot del risc que tens de, potser, contagiar els teus amics, no? De que hi hagi una mentida i hagis fet que la teva amiga se l'hagi cregut, per exemple.
Estem parlant sobretot dels joves, perquè estàvem parlant d'aquest àmbit educatiu, però fins a quin punt és important que les famílies també sàpiguen contrastar la informació per fer un bon acompanyament als fills, inclús encara que sigui per dir jo aquesta imatge que he vist avui em pensava que era certa i resulta que no.
La família sempre ha sigut clau, i ho segueix sent, Vull dir, el que un sent a casa ni que faci veure que no ho escolti és clau, és clau. Per tant, el que s'ha dit tota la vida, els pares hi han de ser, han de poder reaccionar perquè els fills vegin que aquells pares reaccionen davant d'una imatge o d'una informació o de quelcom que estan escoltant en positiu o en negatiu, o de dir això no pot ser, no? Llavors, això va formant també. És veritat que doncs, hi ha pares que han quedat molt desconnectats, alguns més grans, no? Però la capacitat de reacció no l'han perduda. Vull dir, quin és l'esforç que han de fer? El de sempre, ser-hi. Ser-hi.
Sí, jo crec que cal això, calen converses intergeneracionals, perquè sí que és de veres que al final els joves, bueno, ens estem encara formant i estem creixent i tal, però el fet d'haver-nos criat amb un mòbil ja des del primer moment ens ha donat també unes competències i unes habilitats a l'hora de manejar-nos en internet que jo noto que els meus pares no tenen, per exemple. Aleshores, una conversa que siga des de l'horitzontalitat una mica més, no? I dir, jo puc aportar-te això perquè tu puc ensenyar què és un algoritme, que tots els joves saben lo que tenen superinterioritat que és un algoritme quan és una cosa de programació informàtica, no tindríem per què saber-ho. O et puc ensenyar com bloquejar un usuari que m'està insultant, o et puc ensenyar tal, els meus pares també em podran ensenyar, no? Pues de quines fonts me puc fiar més o menys, perquè ells pues, han consumit més mitjans tradicionals que jo, no? Aleshores, crec que calen més converses intergeneracionals.
I aquest canvi de rols, podríem dir, perquè en principi els pares, els adults, són els que saben més, però aquí hi ha un canvi de rols, pot ser molt enriquidor.
Sí, jo penso que sí, i penso que també els adults, bueno, de vegades es veu com un àmbit nou que t'has d'apropar i has d'aprendre i pot donar una mica de peresa, no? Es pot fer molt, pot semblar molt gran, però crec que també se li ha de perdre la por a poder asseure també el teu fill i poder veure també pues, com utilitza el mòbil, quines pàgines entra, quines aplicacions li agraden, perquè al final crec que també és intentar eixa horitzontalitat de que no es veja tampoc com van a castigar-me i me'n van a llevar el mòbil, no? Una mica.
I després que també les famílies han de ser molt conscients que han d'estar una mica al dia, sobretot si tenen canalla molt petita, no? No pots donar la tablet al nen perquè s'entretingui i després, bueno, sí, el tema que s'està parlant aquests dies als mitjans, no? Com s'està consumint porno exageradament amb nens, perquè sí, són nens, no? Per tant, les famílies han de saber que tenen manera també de controlar una mica els dispositius o d'ensenyar a fer-los servir. No, no pots dir, mira, no en sé i no sóc d'aquesta generació. Hi ha d'haver un esforç. Després és molt bonic això que deia la Marta, de dir, bueno, ai, ensenya'm com ho puc fer, ensenya'm aquesta foto, no ho sé. Tal, però...
No, i fins i tot si són molt menuts, no? Jo estava pensant ara la metàfora de, per exemple, amb una bicicleta, els meus pares no m'hagueren deixat que jo agafés una bicicleta al principi sense ensenyar-me o sense acompanyar-me. Pues pense que quan se donen les tablets i els telèfons mòbils...
També hi ha d'haver rodetes.
Ha d'haver un acompanyament, claro, sí. És de veres, o sigui, una bicicleta no, però el mòbil, a lo millor, als meus cosins li els donen als 5 anys i és com, ostres...
A Escola de Família estem parlant del joc que poden tenir els mitjans de comunicació i les xarxes socials a l'àmbit educatiu. N'estem parlant amb la Marta Maneu i la Gemma Morató. Tu, Gemma, has estat vinculada als mitjans de comunicació una pila d'anys, sobretot a Ràdio Estel, uns quants,
també,
no?
També.
No és fàcil la feina dels mitjans per apropar-nos als més joves? Sempre hi ha aquell primer dia que diuen, va, fem TikTok, però a veure com omplim això de contingut.
No, costa. Els mitjans tradicionals realment tenen un repte molt gran de repensar-se, de veure a qui volen arribar. Jo també diria, no cal obsessionar-se, eh? També vivim en un país de gent gran, també, no? I també té dret a tenir la ràdio de tota la vida, i els joves també es fan grans, vull dir que... tal. Per tant, sense obsessió, jo sempre he defensat que els mitjans generalistes clàssics seguiran existint. Evidentment, s'ha de tenir ull, per veure quins camins i quina creativitat hi ha per enganxar i per arribar. I la prova és que hi ha programes de ràdio molt seguits per gent jove, ja que estem a la ràdio, no? I que tenen molt de ganxo. Clar, aquí està la gràcia també de qui ho tira endavant. Tampoc m'obsessionaria, eh? Jo crec que hi ha un paper clau que s'ha de fer i intentar ser el més rigorista en el sentit de, doncs, d'informar d'allò que sabem de veritat que podem informar, de tenir molt clar el codi deontològic, de... I això també al final fa camí, eh? Les coses muntades sobre la mentida tard o d'hora cauen.
Està bé saber-ho. I no, confiar-hi també.
Jo hi confio molt, tard o d'hora.
I les noves generacions de periodistes, Marta, que com tu deies, ja des que sou adolescents, que teniu un mòbil, que abans seria Snapchat, que després va ser TikTok, sí. Instagram pel mig, potser conviuen... Ja ho contempleu, no? M'imagino, això de... Potser si us interessa la informació, com trobar, què trobar, però a través de les xarxes, a banda que pugueu escoltar la ràdio, veure un informatiu o recuperar el 3CAT, el que sigui.
Sí, i sobretot hem trobat la multiplicitat de formats, no? En el sentit de, bueno, jo, per exemple, m'he dedicat moltes... O sigui, també em passava una mica que per experiència entrava alguna empresa o algun periòdic i per ser la persona jove m'encarregava de les xarxes socials, no? Era una mica com una associació molt directa. Aleshores, jo en realitat sempre he tingut feina relacionada amb la comunicació digital, siga pues, dur les xarxes d'un periòdic o d'una ràdio, però també, pues, per exemple, el podcast, o siga, que ve de la ràdio, però és un format nou també, no? No només està TikTok, que en els mitjans de comunicació també hi estan i tenen perfils, sinó que també se poden fer altres formats i jo crec que la gent jove té superassumit això, no? De que quan acaben la carrera tindran un munt de possibilitats per expressar-se, per comunicar i també per continuar formant-se, perquè al final és una cosa que canvia constantment, aleshores.
I canvia, perquè TikTok primer tenia el vídeo màxim de 30 segons, després 60, i si no ho han canviat, ahir li vaig preguntar a la meva filla i em va dir, ara són 10 minuts, sí. Que em va semblar una barbaritat. Jo ja veia que hi havia gent que posava vídeo, però jo 10 minuts segurament no m'espero un vídeo de 10 minuts. Com s'explica aquesta tendència? Cal més temps per explicar-se millor, encara que no expliquis notícies?
Clar, és que TikTok ve de l'antiga Musical.ly, que era, uh-huh, era una xarxa social que simplement era música i ballar, o cantar, o fer, uh-huh, el lip-sync este que li diuen, que és com fer que estàs cantant. Aleshores, clar, jo crec que venia d'ahir i ha tingut molt d'èxit i hi ha influencers que s'han fet famosos simplement fent aquest tipus de contingut, però ho has dit abans amb les dades, que TikTok jo crec que se n'està donant, que està consolidant-se com una xarxa social per a diferents usos. I un pot ser ballar, però també pot ser, pues, me'n recordo, en Ucraïna les adolescents feien vlogs de com era la seva vida anant a un refugi. És a dir, s'ha convertit en un espai de comunicació i de que la gent jove se puga expressar les seues vivències. Aleshores, per això crec que estan com ampliant, perquè estan veient que ja no és només la música, que ara tenen diferents formats també i maneres de comunicar.
Però al final potser no depèn tant del temps, no? Perquè us volia preguntar si n'hi ha prou amb un vídeo de 3-4 minuts, però si penses una connexió amb un corresponsal, amb un informatiu a l'ús, no passa dels 2 minuts, a no ser que sigui una cosa super excepcional.
O 30 segons d'una noticieta, vull dir que...
Sent molt generosa, eh?
Sí.
Per tant, depèn potser més del contingut que no pas de l'extensió?
Vejam una mica el que deia, en el sentit... Jo crec que TikTok està explorant, a veure si li sortirà bé, si pot sortir de la idea de només per un tipus de gent, per un segment d'edat, etc, i expandir-se. I sortir també una mica de la idea de que tot és hi-hi, ha-ha, no?
Sí.
I una mica més de profunditat i de dir, bueno, doncs, m'explico i m'informo des d'aquí. Veurem si aconsegueix esborrar-se ja l'etiqueta primera que té posada. Però, clar, hi ha tantíssims seguidors que es volen obrir a més, no? Encara hi ha gent, no jove, però molt reticent a TikTok.
Sí.
Vull dir, la gent té X o segons quines generacions tenim Facebook encara, no? Però TikTok, dius, bueno, què hi aportaré? No?
Però és curiós que Instagram no ha tirat per aquí.
Bueno, en realitat sí que...
Per la vessant més informativa?
Sí, però també...
O sí, jo no m'he enterat.
Clar, és que...
bueno, jo... Això és una altra cosa.
És el que hem parlat al principi, que l'experiència de l'usuari és diferent, no? Però, per exemple, Instagram sí que ha copiat tota la part de vídeos i de l'escroll de vídeos verticals. Això ve de TikTok i Instagram va veure el filo ahí. Aleshores, jo crec que és de... jo ho concebís sempre com a format. O sigui, TikTok jo crec que el que vol també és... És rellevant que TikTok és de les úniques empreses xineses que estan com intentant, o sigui, o aconseguint, més ben dit, consolidar-se a nivell mundial, perquè tota la resta de plataformes que gastem són estatunidenques, i això és com bastant rellevant, no?, de veure...
Que no sé si és millor o és pitjor,
Bueno,
no sé.
Però almenys hi ha més diversitat, jo què sé,
però... Bueno, però tres de les més utilitzades pengen de Mark Zuckerberg i de Meta.
Clar.
Vull dir que...
Aleshores, però sí que és de veres que això, per a mi, l'experiència d'usuari i el format, jo crec que TikTok se n'està donant, que igual que hem dit abans, que imagina't, en una catàstrofe natural, en un terratrèmol, una cosa és que un corresponsal entre a un telediari durant 30 segons i després haja de fer un reportatge per a un programa més especialitzat, crec que TikTok, o sigui, quan parlem de formatges, això, no? Crec que TikTok se n'ha donat que pot albergar diferents formats i ahí també té negoci perquè significarà que tindrà més usuaris.
I creieu que aquesta garantia de credibilitat que d'entrada tenen els mitjans de comunicació tradicionals podria jugar-los a favor quan qui ja s'ha cansat de TikTok, o no només de TikTok, vol sumar i tenir més informació i altres canals, no? Aquesta multiplicitat de canals els pot jugar a favor perquè és com saben que hi ha uns mitjans tradicionals que segurament s'han adaptat a les durades, al contingut, tot més dinàmic, i que potser tenen un nou canal nou per ells, per informar-se.
Clar, és que per mi, vinguent de ser estudiant de periodisme i dedicar-me ara a això, per mi lo ideal seria que els mitjans tradicionals, que tenen interioritzades també les deontologies i les rutines de com elaborar una notícia ben feta, lo ideal seria que s'adapten, perquè al final s'està veient que la joventut està ahí, no? Aleshores, igual que pues, els mitjans tradicionals van passar del paper al digital i en algun moment van haver d'adaptar-se i generar-se una web, crec que també haurien com d'anar cap ahí, no? I al final, si la joventut està ahí, per què un mitjà no va a fer comunicació també a TikTok, no? No va a donar també les seues notícies a TikTok o a Instagram o on sigui.
El que passa que hi ha un pas previ, al meu entendre, que és retrobar la seva credibilitat.
Sí, clar.
O sigui, els mitjans clàssics també han perdut molta credibilitat. I, per tant, si realment volen seguir i volen fer-se un lloc i volen fer servir, diguéssim, les eines que avui dia tenim, han de lluitar molt o treballar molt per recuperar la credibilitat, evidentment. No siguem il·lusos, amb la seva línia editorial. Això no ho dubta ningú. Però igual, com una família ha tingut de capçalera tota la vida un diari o un altre, i sabies o saps aquell diari de quin peu calça, no? Doncs igualment, però sapiguent la línia editorial, però realment fent bona informació. No caient a les xarxes d'aquesta immediatesa que no contrasta, una cosa tan difícil en el periodisme, no? Ser immediat i contrastar. Els mitjans clàssics tenen, haurien de tenir l'obligació de que allò que surt realment està contrastat. I aquí, en segons quins moments, hi ha hagut unes patinades molt grans.
Sí, és, al final és una mica el... la professió ha patit això, paral·lelament la gent ha trobat noves vies de comunicació i d'informació, però crec que, bueno, jo vull ser optimista i crec que sobretot, per exemple, els joves que estudien periodisme o que són periodistes, crec que sí que encara tenen aquest sentiment de gremi de dir, jo puc comunicar, però jo sóc periodista i jo he de mantenir les rutines que he après, no? Ui, bueno, jo sóc optimista.
Que bé, que bé, que bé.
No, jo no vull ser crític, però toca de peus a terra.
Alguna recomanació?
Avui també tenim pel·lícules, sèries, documentals i comencem per el que no sé si és la primera fake news de la història, però que està vinculada a la ràdio.
Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times.
Això és la Guerra dels Mons. La ficció Orson Welles va fer creure als nord-americans el 30 d'octubre del 1938. D'aquí poc farà 100 anys. O sigui, sembla que falta molt, però és d'aquí poc farà 100 anys. Retransmetent una suposada invasió alienígena, era l'adaptació radiofònica de la Guerra dels Mons d'H.G. Wells. Llavors, en el segle XX, no? Només s'esperava que els mitjans de comunicació t'enganyessin el dia dels Sants Innocents. Era l'únic dia que havies d'estar una mica atenta per veure si allò te la colaven o no. Ara hem d'estar constantment alerta, no? No és molt cansat? No us sembla cansat? A mi em sembla cansat.
Sí, pero sí que es de veres que yo sí que cal incidir en que la desinformació ha existit sempre, no ve només de les xarxes socials. I igual que has posat això, jo he estudiat a classe i al col·le i a l'institut. Per exemple, quan l'explosió del Maine a Cuba també va haver molta desinformació. Quan l'11M també va haver molta desinformació, no? Vull dir que els mitjans també, no només els mitjans, els polítics també fan desinformació, les empreses també fan desinformació. Aleshores, mentides han hagut sempre. La diferència sí que és de veres que ara són més virals, més en quantitat també, més fàcils de fer, però... Però vaja, que les hem tingut ahir sempre.
Tot és més vell que el napeu. El que passa que avui dia tot corre molt.
Exacte.
I ho tenim tot a l'abast. Aquesta és la qüestió. Ara, la humanitat ha canviat molt? No ho sé. No ho sé.
I la realitat, això? Perquè abans de començar us deia, que a vegades la realitat és tan inversemblant, no? Ara pensar que Donald Trump potser... té molts números per ser el candidat dels republicans, que potser el 5 de novembre guanyarà les eleccions presidencials als Estats Units, no? No sé, és que sembla una mica de pel·lícula, no? Que,
sí, de distopia.
De distopia, aquelles sèries sí. que et situen, no sé, jo penso Years and Years, que és sí. una sèrie d'HBO que la mires i penses, oh, Déu meu, espero que no encertin res, perquè, si no, sí. és catastròfic el que serà el nostre present d'aquí un temps. I potser a vegades això també fa que ens costi dubtar. Tu veus una notícia que fa uns anys haguessis pensat que era increïble i ara dius, pues, potser és veritat, no?
Sí, i jo pensava també en Black Mirror, no? En tantes coses que han eixit en Black Mirror i ara no són tan inversemblants com pensàvem. Però crec que també de vegades dubtem, no perquè siga inversemblant o no, sinó parlem molt del biaix de confirmació, és a dir, dubtem si una cosa no s'assembla a lo que nosaltres pensem o en lo que nosaltres estem d'acord o coneixem. Aleshores, en aquest sentit, pot ser una cosa, és super inversemblant, però pot ser, ens toca per alguna manera i ens la creguem. I una altra cosa que sí que és verídica, pot ser, ens pilla que en aquest moment no sabem ubicar o no ho hem experimentat mai o el que siga, i és com, ostres, no sabem ubicar.
És el que parlàvem abans de el que jo crec, no? El que a mi em
sí,
sembla.
Exacte.
I tot el termòmetre o el baròmetre de medir és el que jo tinc. I ens costa molt d'obrir-nos i de dir, no tinc tota la informació, no ho sé tot, no tinc tota la cultura, i per tant, tal. Amb això que deies del Trump, evidentment, jo és una cosa que dic que l'entendré al cel, no? Però a vegades et trobes gent aquí que et dius, sí, és que és l'única manera que hi ha de que les coses s'arreglin.
Bueno, o Milei, a Argentina.
Sí.
Que ja és un
I al·lucines, no? I dius, bueno, què ens està passant, no? Hi ha una certa por, en el fons, a que ens prenguin no sé què? Ens volem tancar? Vull dir, moltes vegades parlem de solidaritat, de diàleg, d'obertura, però a l'hora de la veritat, què volem? Que jo estigui tranquil, que no em prenguin el meu raconet, no? És un tema molt, molt complicat i molt profund.
Sí, i sobretot en el cas, en els casos que estem parlant de Trump o de Milei i tal, també, bueno, Trump s'ha vist que va gastar desinformació. De fet, el terme fake news el va popularitzar ell de manera que denostara també la feina dels periodistes i la imatge dels periodistes, no? Perquè si tu dius, nosaltres preferim parlar en l'Ertutxec de desinformació i no de fake news precisament per això, perquè... Desinformació és tot. Són els polítics, són els mitjans i són les xarxes. Però fake news són els periodistes, i això és un error. Però, vaja, que pot ser de vegades no és tant culpa nostra, no?, de si ens ho creguem o no, sinó també és culpa de l'actor que ho està fent, no? Mm.
Muy buenos días, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Lunes 15 de enero, es el día internacional de... hoy es el Blue Monday, ¿vale? Que es el que dicen que es el día más triste del año. Pero vamos, también te digo yo que me fiaría poco de la ciencia que hay detrás de esa idiotez. I si cumples
años... Ja fa un temps que l'Àngel Martín fa a Twitter aquest informatiu matinal per estalviar-nos temps. Hem triat el del Blue Monday, en teoria el pitjor dia de l'any, així en contraposició tot és millor sempre. La seva aposta és un divertimento, podríem dir. Ell no pretén ser un informatiu a l'ús. De fet, ell extreu informació de mitjà, et fa el resum i és veritat, amb poc més de 2 minuts, abans era menys, crec, però ho tens, és com TikTok, va ampliant els minuts, ho tens tot. Li està anant molt bé. Cada vídeo té gairebé 3 milions de visites. Les presses, clar, amb el que ell fa, les presses li juguen a favor, ja ho hem dit abans, les presses mai han estat bones. Què pot tenir de positiu i què... El negatiu ja ho hem dit, però aquesta immediatesa... La immediatesa, a vegades, també d'una última hora, encara que sigui en una televisió, mitjà tradicional, que veus allà una última hora, que seria el mateix que alhora estan publicant a Twitter. Què pot tenir de positiu, la immediatesa? Pot tenir coses positives?
Pregunta difícil,
sí,
eh?
Sí, sí.
L'immediatesa, jo l'única, diguéssim, qüestió positiva que li trobo és el saber quelcom important en aquell moment. Ara, pots jugar molt males passades si realment agafes d'aquí d'allà, com ha passat en alguns mitjans que han volgut agafar perquè ha sortit això i llavors dius, ui, ara anem contra aquest polític o contra aquesta institució i després el que han fet és dir una mentida i fer molt de mal, no? Perquè calumnia que algo queda, no?
Vull dir
que això després no s'esborra. La immediatesa és bona i és necessària que la tinguem els periodistes i que la tinguem els mitjans, però... es pot...
Difícil, eh?
Sí,
sí, és com... Hem de tindre-la, però s'ha de gestionar bé, no?
Exacte.
Perquè sí que és de veres que sempre tindre informació i tindre-la només acaba de passar sempre és molt millor, perquè et dona una visió més general del que està passant al món. Però pot arribar a ser un problema si no la gestiones bé, claro.
Doncs acabem amb un documental.
Mainstream media is operating in a propaganda-rich environment. There is an intentional deception on one side, and there is an honest, if imperfect, process of trying to get as near the truth as we can on the other.
Això és Postveritat, la desinformació i el cost de les fake news, un documental que podeu trobar a HBO. És de 2020, no només estan les fake news, també hi ha les deepfake. Què és el que més sorprèn als joves quan els feu tallers, Marta, sobre aquesta lluita contra la desinformació?
Pues els sorprèn molt, per exemple, ser conscients que ells poden verificar coses. Crec que de vegades se'ns oblida i quan els mostrem això, eines que potser ells han gastat en un altre àmbit de la seva vida, se sorprenen molt de dir, ostres, és que jo puc agafar una fotografia i sobretot a més se sorprenen molt que els periodistes estem també prestant molta atenció a aquest tema, no? Perquè a lo millor per a ells un periodista és com qui dona les notícies a la ràdio o a la tele, però veure que també podem anar als col·les i ensenyar-los també aquestes eines els sorprèn un munt.
I els adults? El professorat? O quan feu formació a altres
llocs? Jo m'he trobat amb aquest reportatge i un altre que hi ha a Netflix sobre les xarxes, gent que diu, quina por.
Sí.
Quina por. On anirem a parar, eh? O sigui... sobretot profes, pares, genera com molta angoixa de dir, uf, no ho vull ni saber, no?
Sí, els profes, de fet, se sorprenen molt de veure que, bueno, que potser sí que de veres, de vegades els temes que deixen als mitjans tradicionals ells no se'ls controlen tant, però si parlem d'una polèmica que ha hagut d'un influencer, en seguida tots volen comentar-la, no? I els profes se sorprenen que sí que estan a lo millor al dia d'actualitat diferent de la que ells controlen i sobretot se sorprenen que l'alumnat controle tant d'informàtica, no? A lo millor estem parlant, de vegades m'han corregit fins i tot a mi, per exemple, parlem molt també d'estafes, que és una manera de desinformar, no? I, per exemple, quan parlem de links maliciosos, un xic un dia em va dir, no, és que en les URLs el HTTPS, la S és de seguretat, si no està la S no et pots fiar. I és com, clar, els profes se'ls sorprenen de que xavals de 10-13 anys...
Ja ho saben.
Ho sàpiguen, clar, i se fixen, sobretot.
De la teoria a la pràctica.
per conèixer una experiència educativa que posa en valor les xarxes socials i la informació dels mitjans de comunicació. Saludem a la Mamen Gargallo. Molt bon dia, Mamen.
Molt bon dia.
La Mamen és professora de filosofia de batxillerat i directora de les Dominiques Barcelona. I explica'ns perquè, a veure, el 2023 vareu guanyar el Premi Mentes AMI de Tres Media a la categoria de foment del pensament crític pel projecte Filosofia per combatre les fake news. En què consistia aquest projecte?
Doncs mira, aquest projecte senzillament és una unitat didàctica que jo porto implementant a l'aula de primer de batxillerat, de filosofia de primer de batxillerat des de fa uns anys, amb la intenció d'introduir a l'alumnat a aquesta nova disciplina, apropar-los a la filosofia, què és, que estudia, que analitza, quin és el seu objectiu, com es relaciona amb el coneixement, però no a través de classes magistrals, de manera teòrica, sinó més bé competencial, més aplicat a la vida. I tenint en compte que jo no tinc llibre de text, doncs sempre elaboro la fitxa i la milloro cada any amb articles nous, i en ell doncs els alumnes tenen accés a això, a articles, entrevistes, xerrades, que parlen, que tracten la filosofia de les fake news, de la postveritat, de les notícies falses, dels continguts enganyosos i també la manera que té la filosofia per combatre aquesta plaga, no?, que tenim avui en dia. A més de tot el tema del producte final, les rúbriques, la metacognició, etc.
I com van rebre els nois i noies aquest projecte, que és tan del dia a dia, no?, el que tu deies, apropar la filosofia.
En un principi és la unitat didàctica, llavors no tenen més remei que acceptar-ho, no? Però a mesura que van avançant en el desenvolupament del projecte, certament l'agafen amb més ganes perquè s'adonen del que hi ha, no? Que no és un tema aliè a les seves vides o als seus interessos, sinó que els hi toca directament en la gestió de les xarxes, de com s'apropen a aquest món, no?, dels mitjans de comunicació social, de la tecnologia, i s'engresquen. Després han de fer un vídeo, i els millors vídeos també els pengem a l'Instagram del col·le, i només els faltava ja el premi. Vull dir que va ser rodó.
Vosaltres heu reflexionat sobre xarxes, sobre informació. Quina diries que és la seva relació amb això, amb la informació, amb els mitjans de comunicació tradicionals, amb els menys tradicionals, amb les xarxes socials?
Sí. Jo, de fet, treballo molt amb articles, amb la premsa escrita. No tenen... No se senten atrets, no? I els hi costa molt llegir, però, de fet, ho fem a la classe, posem en comú les idees, van sortint altres idees, ho relacionen també amb les xarxes socials, i d'aquesta manera veuen que no només la informació ve donada per les xarxes socials, perquè el que jo m'he adonat és que ells tenen aquesta visió tan esbiaixada i tan reduïda, no?, que ve de les xarxes socials, no? Doncs no, ens apropem a altres fonts d'informació i això és una finestra al món. I certament, a vegades costa, ho haig de reconèixer, però al final s'engresquen tots i els ho veuen molt interessant, eh? També perquè a casa veuen que els pares llegeixen el diari, ho comenten a casa, aprofiten el cap de setmana per fer això, conversa entre els papes, els iaios també intervenen. No, interessant.
I quines són les preguntes que els han acompanyat en aquest procés, diríem, per destriar el que és cert del que no, tot i que no només heu fet això?
Mira, jo crec que s'hauria d'englobar en tres blocs, no? Per una banda és com els arriba la notícia, a través de quin mitjà, com està escrita la notícia, si el titular correspon amb el contingut de la notícia, si té autoria, si té autor, si té faltes d'ortografia, perquè això també és un element que crida l'atenció, tota la part més formal, no? Una segona bateria de preguntes és quina és l'actitud que jo haig de tenir davant d'això, no? Passo del tema? M'importa? No m'importa? Vull ficar-me en aquest món de les notícies falses? Ho accepto tot? Ho haig d'acceptar tot? O podem posar algun reel, algun tuit, algun titular en quarantena, no? Què passa amb els amics, també? I, per últim, un tercer bloc, per mi, cabdal, és vale, si jo ja he vist que acceptant-ho tot el que em porta és que em guiïn, que sigui una titella, que em manipulin, realment jo vull això per la meva vida present i futura? I a través d'aquestes preguntes van entrant.
Doncs unes preguntes que nosaltres també podem apuntar i anar-nos fent de tant en tant, que això no només els cal als joves.
Exacte, sí senyora, sí.
Mabel Margallo, professora de Filosofia de Batxillerat i directora de les Dominiques Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Ja estem a punt d'acabar. Jo, així, per fer una mica de balanç, diria que m'he quedat amb tres idees dels mitjans de comunicació, aquest potencial educatiu, de les xarxes socials. És que podem ser optimistes, que hem de ser responsables i que també són una oportunitat per conèixer altres plantejaments i potser fer trontollar les nostres idees i potser ens tornem a quedar amb les que teníem o anem ampliant la nostra visió. Vosaltres hi afegiríeu alguna cosa més? Canviaríeu alguna de les meves conclusions?
Jo crec que és molt important aquesta última, obrir-nos, que no tenim tota la veritat, no? I que el diàleg, el consens, l'escoltar l'altre, l'escoltar el diferent, això ens fa créixer molt com a persones i com a societat.
Sí, totalment, i ja no només a nivell entre iguals, no? Sinó també això a la intergeneracionalitat, el obrir-nos a noves formes de veure la vida de pot ser gent més jove que ha conegut un món diferent i també el que has dit, no? De, bueno, si no t'agrada, sempre és millor saber que existeix.
Exacte.
Encara que decidis que és descartar.
Gemma Morató i Marta Maneu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies.
I acabem amb música, com sempre. La cançó d'avui és Cold Little Heart, de Michael Kiwanuka, la sintonia de la sèrie Big Little Lies d'HBO, d'HBO Max. Una meravella, tant la música com la sèrie. Fins aquí el programa d'avui. Hem estat en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Que tingueu molt bon cap de setmana i fins dissabte. A les 9, Escola de Família.